Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, benvinguts, són les 8 i 2 minuts del dia 2 de març, un dia especial pels santcugatencs i menors d'edat que tenen pont. Des d'aquí una salutació afectuosa per tots aquells que avui no han anat a treballar ni han anat a l'escola. Des d'aquí us estimem molt. D'aquesta manera comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular tradicional de la Ràdio de Sant Cugat, aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats, i avui més que mai. Volem que sigui un punt d'informació trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat i comarca. Avui tindrem, com hem dit, un programa especial Sant Medí, Sant Emeterio, pels que això de la immersió lingüística us fa com a fàstic, però especial també perquè parlarem de la gent que hi participa, parlarem amb la gent que hi, bàsicament, que fa la festa, i de les entitats que avui ens venen representades en el seu màxim òrgan executor i rector, que n'és la coordinadora d'entremesos de la cultura popular i tradicional de Sant Cugat. Néixer d'alguna lletra?
Tot correcte.
Exacte. Avui, per desgràcia, no podem comptar amb la meravellosa veu de la Mercedes, que ens està escoltant des de Montserrat, amb la moreneta sigui, vull dir, amb la figura, no pas el cel, no ens agradaria que la Mercè no tornés dilluns que ve. Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca, que ve molt plena.
Què és notícia? Els gausats al torneig intercasteller.
Aquesta veu que heu sentit és la de l'Oriol Martín, que m'està acompanyant avui a les segones veus. Bona nit, Oriol Martín.
Bona nit.
Guapíssim.
Gràcies.
Doncs bé, aquesta serà l'única notícia, és que els castellers de Sant Cugat han participat aquest cap de setmana al 14è torneig intercasteller de futbol sala a Terrassa, esdeveniment que agrupa 32 colles i més de 1.000 participants. Es defineix bàsicament com la gran festa precastellera de l'hivern, en la qual els castellers hi han quedat 13ens. Fins aquí les notícies.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Doncs avui, dia 2 de març, a les 8 i... 3, 2, 1 i 5 minuts, ens retrobem en aquest estudi de Ramon Bernils, a cugat.cat, a carrer Plana de l'Hospital, Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, el Vallès Dolent, perquè l'altre és el pitjor. I comencem, sí, comencem aquí forts avui. Ens trobem amb una molt bona gent, que van ser un dels precursors d'aquest programa, que són la coordinadora d'entremesos, Eva Tatret. No facis petons a tu mateixa, si us plau, que se sent per el micròfon i queda com lleig. No queda lleig, queda com observa, segons quines hores, que pensa que encara hi ha nens que ens escolten. Ens escolten els nebots de la Mercè, que és la locutora del programa que abans hem presentat. No riguis tant, ja sé que intento parlar molt perquè no ompli el programa, no et preocupis.
Això no es diu.
És veritat, això no es diu. Gràcies, Oriol, per comentar-nos com hem de fer el programa. La propera te'n vas fora. És broma. Doncs com dèiem, avui comencem amb l'Eva Tataret i el Francesc Picornell, membres de la coordinadora d'entremesos de cultura popular i tradicional catalana de Sant Cugat.
Bona nit.
Bona nit.
T'ofegues, quan dius aquest nom. Vosaltres ofegueu a les reunions?
Bueno, nosaltres que diem CCPTSC.
Ah, això la sigla.
Podria dir, diem coordinadora. Grans rotllos.
L'acordi. Entesos. Doncs bé, ja us he dit els noms, però us presentarem de nou. Tenim a Francesc Picornell, que no sabem exactament en quin càrrec t'hem d'anomenar, t'hem de presentar.
Bueno, em pots presentar el càrrec que vulguis. A dins de la coordinadora sóc el portaveu de la coordinadora d'entremesos. Què et sembla?
Fantàstic. Ja m'ha tret.
Bueno, jo sóc la secretària de la coordinadora. De fet, només tenim el Francesc, que fa de representant, president, diria, jo que faig de secretària, i després tenim els dos tresorers.
Molt bé, o sigui, seria
una junta, diríem, eh?
Així com a resum, diríem que l'entitat, o sigui, que no, mentida, que la coordinadora la porten quatre persones.
Bueno, nosaltres som les persones que estem a la junta, diríem, com una mica organitzant, però de fet la coordinadora està formada per totes les entitats, llavors... La coordinadora està formada per un representant de cada una de les entitats de cultura popular que hi ha a Sant Cugat.
Una mica nosaltres som la cara visible amb la relació amb les institucions, amb la coordinadora, no, diguéssim.
Això és el que fem.
Fantàstic, m'encanta, perquè sense haver-ho preguntat ja m'heu respost la pregunta que us volia fer ara, que era com us definiu. Ja us heu definit que sou l'entitat que fa, o l'associació, o l'ENS, que fa d'altaveu de les entitats cap a l'Ajuntament, suposo.
La coordinadora, bueno, ens agrada molt dir que som com un espai, no? L'espai on totes les entitats posen en comú preocupacions, feines, no? Treballs, i on tothom té aquella estona per pensar i repensar una mica cap a on volem anar, volem portar la cultura tradicional aquí a Sant Cugat. I després hi ha aquest altre paper que quan anem a parlar doncs, a l'Ajuntament, doncs és més fàcil que hi hagi una única veu, no? Uh-huh. Encara que això suposa que ha d'haver moltes reunions prèvies per tenir clar quina és la veu, no?
Sí.
I que és el que volem dir, que és aquesta la feina que des de coordinadora es fa, diríem.
Molt bé. Has dit una frase que m'ha agradat, que és que sou l'espai que serveix per pensar i repensar com som. Vosaltres, des de coordinadora, si haguéssiu de definir les entitats de cultura popular, si els entremesos aquests, molt senzill. Sé que és un debat molt ampli, que ens pot portar molta estona i que segurament ens faltaria gent per acabar de definir-ho i que amb dues veus no tindríem prou, perquè són molta gent els que formen part d'això. Oriol, mira a càmera, si us plau, que queda lleig quan et fan la foto, que estiguis mirant, estiguis amb el micròfon al cap. Queda lleig, perquè... Seguim, tornem-hi. Evidentment, no podeu respondre això vosaltres dos sols, però sí que us pregunto una mica opinió personal, és a dir, vosaltres quan esteu allà dins d'aquesta coordinadora, quan veieu les altres entitats, quan esteu compartint aquest espai, quina és amb quina imatge o amb quin pensament, amb quina essència tracteu? Oh, que bé m'ha quedat això. És a dir...
Bueno, jo crec que l'essència de coordinadora,
sí.
Reprenent aquest mot tan bonic que has utilitzat,
doncs
l'essència de coordinadora és trobar allò que és comú a totes les entitats. Vull dir que les entitats totes tenen una manera de funcionar i uns objectius molt... fins a cert punt diferents, vull dir que, i també això ens ha passat a l'assemblea, vam fer unes taules de treball, aquesta última assemblea, i hi havia temes que clar, cada entitat ho vivia d'una manera diferent, depenent de les seves necessitats, o sigui que, malgrat tot, hi ha uns punts que són comuns, no?, entre tots, i això és el que anem a treballar des de coordinadora, no?, allò que és comú a totes les entitats. Per exemple, coordinadora no organitza coses, només organitzem la feina conjunta que es fa en espai d'arrel, perquè és l'espai que tenim comú, no? Visible, diríem, de les entitats. Després també quan participem a la Festa a la Tardor, no? Que també és un espai comú de totes les entitats que estem totes a una, i allà sí que coordinadora està organitzant. I la resta del temps és amb allò que és comú a totes, no? Una mica.
Has tret l'espai d'arrel? Sí que és un tema que és com per treure molt d'hora. Sí. Però creieu que la imatge que tenim de la coordinadora des de la resta d'entitats és que no passaríeu d'allò de ser un gestor de festes?
Bueno, nosaltres...
Creieu que seria aquella petita xacra que arrossegueu com a ens i com a espai, com has definit tu, Eva, abans?
Bueno, nosaltres en som conscients que a hores d'ara això pot ser una mica el que pugui semblar, no? Que només organitzem l'espai d'arrel, a la Festa de Tardor, quatre cosetes més i fora. El que passa que, bueno, estem treballant des de fa molt temps per intentar canviar aquesta opinió que pot haver-hi entre algunes entitats o entre certes persones de les entitats, i volem, sobretot al llarg d'aquest any, treballar perquè no sembli que només organitzem el que has dit, no? que som un gestor de festes.
També jo crec que des de la coordinadora aquest any passat, per exemple, es va fer molta feina, i ja, o sigui, nosaltres som hereus d'una feina prèvia, vull dir que podem fer això perquè abans s'ha treballat molt també, no? De que el que es treballa a coordinadora sigui el que s'ha treballat prèviament a les entitats. Vull dir, que si des de coordinadora veiem que hi ha un tema que és interessant parlar-ho, no es quedi parlat només entre els representants de les entitats que formem part de la reunió de coordinadora, sinó que el que es parla ja, aquests representants ho traslladin a les juntes de les seves entitats, allà es treballa una mica més i hi hagi un retorn. Això vol dir que a vegades som una mica lents a l'hora de treballar, però el que hem guanyat aquest any és que a les conclusions que arribem siguin realment resposta de les entitats, no? I això sí que és veritat que amb això sí que estem canviant una mica aquesta aquesta visió, aquesta percepció de, bueno, el coordinador el que fa és muntar la barra d'espai d'arrel, sinó que fem moltes més coses, no? I això és el... ha estat fruit, jo crec que aquest any s'ha arribat a aquesta conclusió més, no? Fruit d'aquesta feina com de formigueta que s'està fent des de un temps ençà, no? El que passa és que, clar, sempre s'ha de començar, no? Vull dir, tot té un començament i potser la manera d'unir totes les entitats és muntar una festa, que ens agrada, no? Llavors, a partir d'aquí, ara que ja ho tenim totes, tenim clar que fem festa junts, doncs ara fem més coses junts, no? Jo crec que potser també...
Bueno, també una mica, com ha dit l'Eva, es va fent una mica de feina de formigueta i també hi ha molta feina al darrere que no es veu, només a vegades el visible és el que es posa a la plaça Octavià, que, bueno, és la barra d'espai d'arrel, diguéssim, però després també hi ha moltes altres coses que organitzem, com, bueno, tallers d'educació, coses de comunicació, etc., que aquestes coses no són tan visibles a ulls de la població, però que també és una feina que la coordinadora va fent, mica en mica, no?
Sí, una mica és aquesta, la cosa, quan estem xerrant aquí.
No, jo perfecte, a mi em van sortint preguntes, però us les aneu contestant vosaltres mateixos i a mi em sembla perfecte, m'estalvio feina.
Per exemple, totes les entitats hem vist, no?, que el que ens interessa, perquè creiem que és bo, és treballar amb la canalla, no? Vull dir que un cop els nens coneixen què són els gegants, què és un castell, què és un ball de bastons, no? Quan hi ha festa i ho veuen, no? O hi ha el seguici o hi ha un cercavila, ho viuen d'una altra manera, no? I una manera d'arribar a la gent, evidentment, és per als nens, no? Llavors, aquestes, per exemple, les entitats, això ja ho han vist, llavors hi ha moltes entitats que ja fan, no?, aquests tallers i aquest treball a les escoles. Doncs ara, coordinadora, què fa? Doncs això que s'ha vist que és comú, posem-lo, donem-li un paraigües, no?, i presentem les activitats perquè les puguin escollir, diríem, les escoles, des del paraigües aquest de coordinadora, no? Sí, també és una manera de retroalimentar-nos uns a les altres, vull dir que si en el mateix espai on hi ha, on trobes una... tu vas a buscar només un taller de castells, però trobes que al costat hi ha una oferta d'un taller de bastons, dius, ostres, doncs sense més pot interessar, vull dir que entre tots... És el que té la coordinadora d'entitats, la cultura popular té una cosa que altres coordinadores no té, és que nosaltres no ens traiem clients, diríem uns als altres, al contrari, ens enriquim uns dels altres, no? Vull dir, un nen que li agrada pujar castells, no?, és un potencial ballador de bastons, no?, un potencial portador de la salut, perquè està dintre del món de la cultura popular. En canvi, per exemple, amb els esports és una altra història, no? Si estàs jugant amb mi, no pots jugar amb tu també, no?, a la vegada, perquè clar, estem a equips diferents, no? Aquí no competim entre nosaltres, és una feina totalment de col·laboració i això ens dona, clar, ens permet una tranquil·litat a l'hora de treballar molt, molt, molt xula, no? Bueno, ens ho passem bé, de fet, no?
Sí, sí.
Entesos? Quin bon rotllo que genera el carai, això...
Però és que ens ho creiem, la coordinadora, la gent que hi participa i que, de fet, a les reunions de coordinadora hi van totes les entitats, no? Vull dir, aquest últim any, per exemple, molt poques entitats han faltat, no?, a les reunions de coordinadora, i això és molt... perquè, clar, hi ha totes les entitats, ja tenim les nostres reunions.
Bueno, a mi m'agradaria recuperar una frase que va dir la Sandra a l'assemblea, que a vegades, vist des de fora, potser pot semblar una mica rotllo així, però...
Entenem que la Sandra és...
La Sandra Casat.
Sandra Casat.
Esbart.
Esbart.
Directora. O no?
Sí. Sembla que està per allà.
Bé. Segona aportació positiva d'avui.
Bueno, a l'assemblea va dir que això, que... la coordinadora potser des de fora es podia veure com una cosa poc interessant o que fes poques coses, però a la que entraves a una reunió ja t'hi enganxaves i era molt complicat sortir-hi perquè... un tema portava un altre i t'hi lligava de ple, no? O sigui, una mica jo crec que a les reunions això ens ha passat molt, que la gent de les entitats va venint i com que uns temes s'enllacen amb altres i això és difícil parar-ho, no? Crec jo.
Sí, de fet ens va passar, bueno, ara amb la nova junta de castellers, per exemple, van venir a la primera reunió, van venir un dels caps de colla, no? I, clar, ja va tenir aquella versió com més tècnica dels castells, no? I llavors tot el tema de la coordinadora era com una mica allunyar. Es vam convidar a venir i clar, quan va sortir, no, deia, ostres, pues, és que és molt interessant el que parleu. Home, ja ho sabem que és interessant, per això us diem que vingueu, no? Perquè O sigui, clar, és molt, parlem de moltes més coses que no només de això, no? De festa major, que evidentment és la cirereta amb les nostres activitats, no? Vull dir que coordinadora el que vol és que la festa major sigui la millor que pot ser sempre, no? I cada any millor, i que totes les activitats de totes les entitats llueixin sempre, no? És aquesta la nostra feina, que no es trepitgin, que els horaris estiguin cuidats, que tothom tingui tot allò que necessita, no? I a part d'això, les activitats que des d'Espai d'Arrel fomentem, no? Que són el seguici nocturn, la trobada d'entremesos, no? Una mica per obrir-nos, que hi ha moltes més coses, no? Que no només el que fem aquí a Sant Cugat. Mm. Però, bueno, s'anima molt, no?
Molt bé, doncs, vaja, m'heu fet una definició bastant més extensa del que esperava. Ai, fins
perdona,
tot del
que... Perdona, és que ens enrotllem una mica.
No, a mi em sembla genial, perquè, de fet, o sigui, són preguntes que després no cal fer-vos, perquè ja estan explicades. La meva pregunta és, heu començat a treure especificacions tècniques sobre les reunions de coordinadora, o vau fer una assemblea, o la imatge que doneu a les escoles, és a dir, que feu coses, és a dir, que hi ha una estructura muntada. Anem a, com que és la primera vegada que ve la coordinadora aquí al programa aquest any, anem a explicar més coses, anem a ser més concrets. Vau fer una assemblea. Uh-huh. Podem partir d'aquí o voleu que comencem des d'un altre punt? Us sembla bé que comencem? Vau fer una assemblea fa...
Sí.
Fa bastant.
Una assemblea.
Ara ja farà bastant. Fa quasi un mes, no?, que vau fer.
Mitjans, finals de gener. Bueno, més o menys més finals que mitjans, però...
Ara
a mi em sona 7 de febrer, però sí, finals de gener, sí, sí. Uh-huh.
Finals de gener. A veure, Nacho.
Finals de gener, em sembla bé dir-ne que va ser el dia 6 de febrer, vau fer l'assemblea.
Oh, és igual el dia, és
sí,
igual.
Sí. No, és que després sortíem al carrer i ens barallarem per això. No passa res. Vau fer l'assemblea. En aquesta assemblea estan convocades qui?
Totes les entitats de cultura popular de Sant Cugat.
En el format de... Només les juntes o tots els
membres? No, tothom,
estava
obert a tothom. El que sí que ens interessava molt és que vinguessin juntes de les entitats.
Van venir?
A tothom. Bueno, van venir força juntes, per exemple, Gegantins va venir tota la junta, de Castellers va venir gent de junta...
Sí,
en general, totes les entitats. Van venir gent de... Sí. L'interessant és que tothom estava representat, no? Que això és un gran què. Això també és fruit una mica, reprenc-lo d'abans, que coordinadora no la fa només... els representants de les entitats que van a coordinadora, sinó que la fem tots. Vull dir que quan parlem de coordinadora estem parlant de 900 persones que fan cultures populars a Sant Cugat.
Has
i dit, això és molt interessant.
Has dit una xifra ja, eh?
Bueno, sí, això és... Estem acabant d'arrodonir aquest número.
És una xifra que li agrada molt.
Sí, a mi m'agrada dir que són 900.
Has dit 900, no?
Sí, com...
Pot ser 901, 899.
Sí, o 1.200, vés a saber, perquè potser ara ens apunten 300.
Entenc, veig que el compte ja el porteu bastant fi.
Sí, és
molt... Però no reuniu 900 persones, no hi creieu?
No, perquè no anem tots, clar.
Ah.
Bueno, que si vinguessin ja estaria bé, però...
Oriol, un dia t'explicaré el sentit figurat de les paraules. Seguim.
Bueno,
us vau reunir les 900 persones aquestes que he comentat aquí a la Casa de Cultura amb un ordre del dia, que aquest ordre del dia era
què
és l'assemblea de coordinadora?
Bueno, com a totes les assemblees, no?
Bueno, una mica posar en context, no? Les coses que havíem fet l'any passat, l'any 2013-2014. Llavors, bueno, una mica el resum econòmic, presentar-lo, les coses que havíem fet al llarg de tot l'any, com per exemple organitzar festa de tardor, organitzar els casals d'estiu amb paidos, festa major, etc. I bueno, aquesta va ser una mica la primera part, explicar el resum de l'any 2014, i la segona part, una mica els propòsits o propostes que hi havia de cara a aquest any 2015. No? A banda d'això, la segona part també la vam dedicar a fer unes taules de participació, ja que volíem que bueno, no només fóssim la junta de coordinadora que estigués parlant explicant lo bé que ho havíem fet al llarg de l'any 2014.
Lo macos que éreu tots.
Exacte. Sinó que també volíem una mica que la gent que va venir a l'assemblea que s'involucrés una mica, no? I que digués la seva amb temes tan importants com temes logístics, temes econòmics, relacions entre entitats...
Va, anem a la teca. Temes econòmics... Què és el que manega la coordinadora i per què ho ha d'explicar en assemblea?
Bueno, a veure, la coordinadora presentem uns projectes a subvenció per poder organitzar les activitats que fem. Bàsicament són Espai d'Arrel, Seguissis i Paga-li Joan. I aquest any passat també vam presentar dos projectes, un de comunicació i un altre d'educació. Bueno, amb això és el que nosaltres vam presentar, es van donar uns diners, es vam gastar i hem justificat i aquí s'acaba la història. A més, fem una activitat on participen totes les entitats, que és Espai d'Arrel, que té una barra, a part de ser un lloc de posada en comú la gent i trobada, diríem, i també per dinamitzar la plaça, també ens suposa una generació d'ingressos, que fins ara això ens servia per pagar les activitats que fèiem a l'Espai d'Arrel durant Festa Major. El que hem decidit és que, clar, o sigui, les activitats es consideraven prou importants com perquè no es veiessin lligades a que si la barra no anava bé, l'any que ve no podien fer res, no? No podien pagar-ho. Llavors això ens sabia molt de greu i llavors per això vam deslligar-ho, no? I vam demanar una subvenció per aquelles activitats, assegurar-nos que les faríem si per el que fos la barra no funcionés i ens quedéssim sense recursos, no?
Ara que estem en aquest punt de dir hem demanat una subvenció i per assegurar que aquest programa que volem fer, aquesta trobada d'entremesos que feu generalment la feu el dissabte. I aquest any que cau la festa, que Sant Pere és en dilluns, caurà en dissabte també, suposo.
Sembla que sí, no em recordo molt bé.
Això ja ho... Són preguntes que se m'acuden, que no sé per què les faig si no aporten res.
Si no podem, que no sabem ni dates.
Bueno, imagina't.
Sí, les dades sí que se saben, eh?
Sí, doncs ja això ho tractarem un dia, un altre dia, vale? Que avui no, ja no ens queda temps per més, mira quina hora és, ja anem.
No.
Portem 20 minuts aquí xerrant d'això. Com a coordinadora, creieu que depeneu massa de les subvencions? És a dir, com a ens cultural, com tu has definit abans que m'ha agradat molt, com a espai cultural, com a espai de trobada, creieu que depeneu massa de la subvenció? O sou una entitat, al contrari, un espai que te'n diu cap a l'autogestió? Preferiríeu tirar cap a aquest costat, no haver de dependre de cap ens públic o cap aportació que us lligués a un cert contingut, diguéssim, un cert marge?
El que demanem per fer de subvenció, diríem, són les activitats que es fan dintre de la Festa Major. Evidentment, el Seguissi, el Paga-li Joan, això ha de ser
subvencionat
perquè clar, és aquesta, o sigui, és el que dona identitat a la nostra Festa Major, vull dir que això està claríssim. D'altra banda, les activitats aquestes que fem que hem demanat a subvenció aquest any, que són la trobada d'entremesos i el Seguissi Nocturn, són un enriquiment de la nostra festa. Vull dir, que una Festa Major podem trobar-la a qualsevol lloc, no? amb tot de manifestació, amb un concert, amb activitats infantils. El que dona identitat a les festes majors són les activitats de cultura popular, això ho entenem així. I en aquest cas, amb la innovació d'aquest Seguissi Nocturn, on li donem una volta, no? al Seguissi formal dels dos dies, no? I la trobada d'entremesos, que és una activitat totalment de difusió de la cultura popular, entenem que això no ens condiciona la subvenció al contingut, al contrari, el que ens fa és que ens assegura poder treballar amb tranquil·litat i poder buscar uns entremesos que siguin interessants, no?
Llavors, mirem-ho cap a l'altre costat, la vostra activitat depèn de la subvenció?
Segons quines, en part sí. Òbviament no és l'ideal, jo crec que per qualsevol entitat jo crec que pensa el mateix, però en el nostre cas, si es vol potenciar, com és, bueno, és la nostra visió, si es vol potenciar de trobades d'entremesos, Seguissis, Paga-li Joan, etc., depenem completament de la subvenció, ara per ara.
Però jo crec que no és negatiu, vull dir que dintre de les... O sigui, la subvenció surten d'uns diners que les fem entre tots. Vull dir, les nostres activitats reverteixen directament en el poble. És normal que, saps, que sigui de la ciutat d'on es generen els recursos per poder fer això. Vull dir, és recursos que ve de la gent per fer una activitat que retorna a la gent. Vull dir que trobo que són uns diners, no, en un cercle, en una via que és totalment lògica i racional, no?
Totalment.
Vull dir que el que no estaria bé és que el Paga-li Joan estigués sotmès, depèn, d'un finançament privat, no? Que potser ens farien que els vanos es fessin de plàstic perquè ens paga una empresa de plàstic. Usted què dice, no? o jo que sé, una empresa de no sé, de que facin música, no sé, ara m'estic inventant, ara sí. Però enteneu-me, vull dir que el que ens dona seguretat de que ho farem com toca, no? És que els diners vinguin d'on han de venir.
Bueno, vull dir que directament no hi ha publicitat, però ja, indirectament ja la festa major ja ve subvencionada.
Bueno,
vull dir, ve patrocinada per una lloc, pot ser que arribi un moment que els gots de les places tingui, posin nom d'una marca comercial.
Bueno, clar, això és una gestió que s'escapa una mica de coordinadora, no? Això, perquè les...
Saps, vull dir que la gent no es pot dir de cop tal.
Bueno, ja alguna vegada ja ens ha dit alguna cosa. I
què vol dir de cop ja tal?
Dir-vos que, no ho sé, jo tampoc no sé com va funcionar l'Ajuntament, però pot dir-te que els banners han d'anar de plàstic, poder.
Bueno, no jo crec que per això hi ha comissions no que ho gestionen i al final qui marca una mica la línia de l'activitat és la comissió amb la que tant l'Ajuntament com entitats com coordinadora, etc., en confien i al final és qui pren les decisions aquestes una mica més importants, no? A no ser que hi hagi un tema de força major, entenc, però bueno, en principi no va passar.
De fet, per exemple, el tema del Pagalí Joan, el Pagalí Joan ho porta una comissió formada per gent de
Mediterrani
d'Esbart, no? Del món de la dansa tradicional de Sant Cugat, i un tema tan petit podria ser, o gran, no? Com és el disseny del bany, del vano que porten les balladores, que també fan un gran per la geganta, no? Doncs és una decisió que ni entrem la gent de coordinadora, sinó que de forma autònoma i amb criteri sempre sustentat per la tradició fan la gent de la comissió del Pagalí, no? Llavors no crec que mai ens proposessin un dibuix d'un vano amb, no sé, no? Amb alguna, amb una empresa ja posada, no? Sinó que ja ho cuiden moltíssim que tot estigui dintre del que toca, no? Diríem.
Vist que està donant per molt aquest tema, que tenim cord, jo encara tinc quatre preguntes més per fer-vos, i el públic ja deu estar cansat d'escoltar-nos una estona, deixem-los descansar un minutet, vale? fem un traguillo d'aigua i seguim de seguida. Així que, Pablo, si pot ser, ens fas un petit tall cap a publicitat i de seguida tornem. Sí, perfecte, m'encanta aquest noi.
Ara vénen els anuncis.
Ara. No, espera, fem una cosa. Oriol, pots donar el pas als anuncis, sisplau?
Ara arriba una part del programa molt interessant, que són els anuncis.
Ah, publicitat. Fins ara.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat. Si t'ho vas perdre o no en vas tenir prou amb un sol cop,
reviu els millors moments de Sant Cugat a fons els dissabtes de 5 a 8 de la tarda a Cugat.cat, 91.5 FM.
Cugat.cat. La vida és local.
Primera plana.
Què tal? Bon dia. Els partits polítics locals en presència parlamentària.
Molt bon dia. Avui dimecres la crònica esportiva ve encapçalada per l'atletisme i la secció...
Tota la informació local que necessites saber per sortir de casa. De dilluns a divendres de 6 a 10 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui, això no és Cugat.cat?
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone. Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local. El resultat es porta en marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la setmana esportiva santcugatenca amb Joan Garcia.
Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
91.5 FM.
Tornats altra vegada al Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de Sant Cugat, i ens atreviríem a dir de Catalunya. Seguim aquí parlant amb la coordinadora d'entremesos d'aquí de Sant Cugat, que són qui ens organitza, qui ens coordina, qui uneix les entitats en el seu ser comú i evita, entre altres coses, que ningú es trepitgi uns als altres. Cosa que no passa mai, perquè som molt bona gent tots, i evidentment, com que tot aquest amor tan profund que tenim, evita, sobretot, que... Evita, i et tinc a tu, Eva, i m'estic... m'ha fet gràcia, ara mateix no sé què estàvem parlant. Bé, deixo les meves paranoies verbals i seguim amb el que estàvem parlant, i és que tenim, com he dit, a la coordinadora, i estàvem parlant de... un tema interessant, que era que els diners de la coordinadora, on venen, què fan amb els diners, no? I hem més o menys dit... que el que fem és bàsicament gestionar les pròpies activitats que té la coordinadora i organitzar-nos per donar un missatge concret després que, per exemple, has dit abans, Eva, les escoles, que fem servir les escoles. A què es dedica la coordinadora de les escoles? Has parlat que la coordinadora va a les escoles, però exactament què hi fa? O sigui, és un programa, és una activitat pròpia que feu, o és només una sortida puntual que feu alguna vegada?
Bueno, la
coordinadora... o hi ha algun missatge així de fons que vulgueu?
Bueno, la coordinadora des de... feia una... Bueno, a veure, comencem. L'Ajuntament té un programa que es diu el Pla de Dinamització Educativa, que proposa, en el qual es proposen tota mena d'activitats que les escoles poden escollir. Aleshores, des de fa molt de temps, la coordinadora, des de que existeix, tenia presentat una activitat, que era el tastet d'entitats, oi? Que normalment era per les centres de secundària i consistia en fer quatre entitats feien com una petita mostra per ensenyar als joves de la ciutat que hi havia una alternativa que és d'activitat que era la cultura popular. A part, hi havia entitats que ja feien activitats a les escoles, no? Per exemple, els geganters porta el conte del Joan i la Marieta, la construcció de figures, que els tallers fa tallers, quan ho demanen, no? Tallers concrets sobre castells. Vull dir que hi havia activitats que es feien. Llavors, el que hem fet de la coordinadora és recollir totes aquestes activitats i, a més, som una mica xulos, doncs hem proposat alguna de més, no?, aquest any. Llavors, aquest any de la coordinadora... Dintre de la coordinadora està la comissió del Pagali Joan, doncs hem fet una activitat, hem proposat una activitat a les escoles d'una aproximació, diria, un taller de Pagali Joan, que hem fet, la gent de la comissió l'ha fet tant a primària com a secundària, no? En plan xulos, perquè són uns xulos. I aquesta és una activitat...
Que potser és el públic que costa més d'entrar, aquestes edats, d'entre els 12, els 16, 18 anys?
Sí. A secundària sempre costa una mica, a més amb el tema de la dansa també, bueno, és una mica complicat, però hi ha centres que ho treballen, una mica, però, bueno, reprenc una mica el que t'estava dient. Aleshores, el coordinador el que fa és això, coordinar, no?, posar un paraigües a totes aquestes activitats, donar-los un aire comú, és una mica, hem començat, res, estem a les Beceroles aquest any, amb la comissió d'educació formada per gent interessada en temes educatius a diferents entitats i, bueno, aquest any està com començant, no?, a treballar, recollint aquestes propostes a totes les entitats, donant-los un aire comú, una informació comuna també i de cara a l'any que ve suposo que ja ho tindrem una mica més per la mà, no?
Una mica l'objectiu d'aquests tallers que es fan és sobretot que els nens ens coneguin, o sigui, fer difusió de la cultura popular, però també assegurar el relleu que puguin tenir les diferents activitats de cultura. És a dir, el relleu, si no ve des de baix, és molt complicat que hi hagi un relleu generacional a les entitats. Per tant, la millor manera de fer-ho és fer diferents tallers a les escoles d'aquí Sant Cugat amb els nens i assegurar d'aquesta manera la continuïtat d'aquestes tradicions, no?
Veig que Oriol fa que sí amb el cap.
Dic que si no hi ha nens, no hi ha base, no hi ha planter, poden haver-hi entitats que se'n vagin a pique o no, o que hi hagi gent que no, que hagi de deixar fer la seva activitat, però no són prou gent. Un als bastoners de l'esbart.
Pots explicar-nos una experiència pròpia des d'aquest primer dia? Avui tens una altra veu perfecta, t'he posat un micro al davant perquè puguis explicar aquesta història. O sigui, exactament, o sigui, la teva experiència
en aquest cas...
No ens posem melancòlics, avui tenim aquesta sintonia que sona molt poc aquest any el programa, abans l'any passat va sonar cada dia, aquest any només potser és la quarta vegada que sona. Explica'ns el cas. Per què és important que hi hagi nens a les coses? Perquè no passin coses com els bastoners de l'esbart. Què va passar exactament?
No, simplement és que no... La gent, els que eren bastoners, vam anar creixent, i altres històries, molts eren ja formant part del cos de dansa de l'esbart i ja s'estan dedicant molt a major, i altres tenien altres històries i teníem un planter de quatre nens i no es podia seguir, perquè el que passava és que tu deies bastoners, no és que sigui tampoc una cosa dolenta, al final se'ls acaben emportant tots els bastoners de Sant Cugat. I tots els bastoners de Sant Cugat anaven molt bé, bastoners de Sant Cugat, vull dir, van molt bé, i bastoners és una dels balls, o diguem, és una de les entitats que té més nens i més persones, entre d'altres, Diables i Castellers, però vull dir...
Castellers precisament, el que s'acusa aquest any a dins la colla pròpia, pròpiament és que hi ha falta de canalla. A bastoners, no sé si recordo que l'última vegada que van venir van dir que tenien al voltant de 120 nens. Uh-huh. 120 nens a una entitat no esportiva.
Sí, sí.
Molt poca gent ho pot dir, això. Fins i tot les entitats esportives tindrien enveja, perquè jo crec que l'hoquei en tenen 100, el futbol que sí que són molts, són com 200 o així, però ja està, la resta pateixen, dolen de tenir poca canalla. És a dir, que segurament atacar les escoles seria el punt principal. Doncs mira, ens hem despistat i ja s'ha fet més tard del que pensàvem. Va, dos minuts perquè digueu el que cregueu que algun missatge que vulgueu donar, a més.
Baneu-vos.
No, riure no és una opció. Podeu riure, però
en antena.
Perquè forma part de la coordinadora. No, ja hi forma part.
Això ja en forma part, és a dir, perquè hem de participar de la coordinadora. Sí. Perquè és important participar de la coordinadora.
Perquè ens beneficia a tots. Vull dir que per molta gent que sigui bastoners és una entitat sola i fem més força i tenim més presència quan som tots, no? I com aquesta pancarta tan xula que tenim, no? Que tots, que junts fem cultura, doncs és així, no? Fem cultura tots junts i que fem molt d'esforç, més esforç i més, el nostre esforç té més recompensa, diríem, no? Si anem plegats, no? Perquè de fet tots fem el mateix, fem el que fem ballar un gegant, fem sardanes, ballem, pugem castells o piquem bastons, tots estem fent el mateix, estem fent cultura, estem fent país, llavors hem de cuidar-ho i ho fem entre tots. Vull dir que una entitat sola no fa, encara que ens ho pensem a vegades, no? Sinó que fem quan fem tots junts, no? Jo crec que aquesta és la cosa, que junts fem més força.
A vegades potser és complicat també veure la necessitat d'una cosa quan tot va rodat, però potser si la coordinadora no hi fos, les activitats i les coses que organitza cada entitat potser no anirien tan rodades i ens trepitjarien molt més els uns als altres. A més que les entitats potser no gaudirien de la pluralitat que poden haver-hi amb el fet d'estar en contacte amb altres entitats i el fet que molta gent vagi d'una entitat a una altra o es vulgui apuntar a diferents entitats gràcies a la cohesió que fa la coordinadora, no?
Bueno, una cosa, també aquest any hem posat en marxa el web de la coordinadora, que ha quedat molt xulo i molt estupend, en el qual hi ha...
I que ens recordem de recordar cada vegada que fem l'agenda en acabar el programa.
Doncs el web de coordinadora, a part de tenir la informació de sobre enllaços a totes les entitats i tot plegat, està el calendari on surten totes les activitats. Vull dir que també les entitats van veient una mica, no?, aquest punt, no?, d'interès, no?, que potser entres a veure una cosa i oi, et porta amb una altra, no?, i ens enriquim, no?, i ens ajudem entre uns i els altres. A part d'una ajuda concreta, vull dir que hi ha hagut activitats que han demanat ajuda a les entitats, perquè una sola entitat es munta una moguda grossa i no pot, no?, i llavors no dius, ara què faig, no?
Llavors entre tots arribem.
Clar.
Una mica potser la prova és que jo crec que si agafem el número d'integrants que tenen les entitats en els últims 10 anys, han augmentat considerablement els últims 5 anys des de la creació de la coordinadora, potser, que no pas en els últims, això, des de fa 10 anys, no?
Datos, l'altre, dades. Dades, no, ja donarem dades un altre dia, perquè mira, ens ho guardem per la propera sessió, diguéssim, que vingueu, perquè se'ns està fent bastant tard, ja són 12:45, queden 5 minuts per 3:15 i hauríem d'anar acabant el debat, així que us deixo amb l'última frase, l'última.
Tres.
Bueno, que junts fem cultura.
Junts fem cultura. I ja està, vale, doncs amb aquest bombasso final no passarà, tranquils. Passarem a fer una prova espiritista de com aneu d'esperit intern vosaltres?
Molt
bé.
En teniu molt, vale, doncs.
El Francesc acaba d'agafar l'esperit intern, sí. Ara sí, mateix,
la veu. El que pot
l'inspiració interna, esperit tot.
El que està a punt de passar, el que pot estar a punt de passar, i és que necessito que us agafeu de les mans.
Agafeu-vos
de les mans, així molt fort. Vale, penseu molt fort, perquè ara convocarem els esperits del temps. Vale.
Quina por.
I farem entrar a l'estudi o als micròfons a la Mercè.
Mercè.
El costumari.
Doncs avui dia 2 de març estic a la ràdio sense estar-hi, eh? Aquestes coses que fa la tecnologia.
Hem trobat un esperit del temps que ens ha permès tornar enrere.
Ah, això mateix.
O tornar endavant, no sabem molt bé com definir-ho. Però la qüestió és que estem aquí a un dia que no sabem quin és, però sí, que és el 2 de març.
És el 2 de març, avui, sí. Avui és un dia, bueno, bastant com qualsevol altre, eh? És un...
Un dilluns de merda qualsevol.
Un dilluns qualsevol, amb un sant, amb un nom ben normalet, com ens està acostumat el costumari, eh? Com és el del Sant Simplici. Sí, avui és Sant Simplici, no direm que és un dels dos catalans que ha aconseguit arribar a ser papa de Roma, i tampoc direm que la gent l'invoca contra els mals perillosos, aquells que ni els metges ni la medicina poden amb ells.
Estem parlant d'un sant que va ser papa i català.
Sí, però no ho direm, això, no, perquè direm. Avui no parlarem del dia 2, parlarem del dia 3.
Molt bé.
Sí, perquè el dia 3, quin dia és? A veure.
Sant Emeterio.
Quasi, és Sant Medí. Sí, ai.
Ai, m'agradaria
que no saber-ho. Doncs sí, és que, bueno, què quedi de Medí, que ja no sapiguem.
Doncs s'ha acabat la secció, no diguéssim. Ja passa una altra secció, gràcies, Pablo.
Bueno, però repetirem el que ja sabeu, perquè així feu memòria, també, que ja va bé.
A veure, doncs va.
Doncs ell era pagès. I
Sant Medí era pagès.
Sí, i vivia a prop d'un camí entre Barcelona i el Vallès. En un terme que no sabeu, no sé si sabeu quin és.
A veure...
Ai.
Ja ho tinc.
A veure...
Rubí!
Quasi! Vivia a un terme que se'n deia Sant Cugat, molt a prop d'aquí, on estem ara. I doncs això, en el segle IV es veu que l'emperador romà Dioclecià perseguia els cristians, que, bueno, no li molaven els cristians, vaja. Llavors, sense saber que era el bisbe de Barcelona, durant aquesta època, va decidir fugir i salvar-se. Però no per aquest, no per ell. O sigui, ell va dir, home, jo no em salvo per mi. Jo em salvo perquè així puc seguir ajudant els altres amb la meva fe. Saps?
Mira si era bona persona, eh?
Exacte. Total, que com que fugien en direcció a Sant Cugat, van anar a parar a la masia d'en Medí, que estava sembrant faves.
Ja tenia una masia, Sant Medí?
Ja tenia una masia. Home,
Déu-n'hi-do.
Pobret, clar, si no vivia, em creus que vivia a Sant Medí? Si no, és que, a veure, vivia a una masia, llavors estava sembrant faves.
Feia esmorzars de botifarrada, també?
Això no ens ho diu.
Pels ciclistes?
Sant Medí no ens ho diu. No. Ens diu que faves, potser, no sé, faves en feia. que si ja us donava o no, ja veurem. Doncs tot el que ell els va saludar sense saber i els cristians que anaven amb ell, i aquí va quedar la cosa. Llavors, al cap d'una estona, van arribar els esbirros del governador de Barcelona, que perseguien a Sant Saber per la seva fe. I li van preguntar a Madí que si els havia vist, no? A Sant Saber i als cristians que anaven amb ell. Llavors, ell els va contestar que sí, que els havia vist mentre sembrava les faves que ara estava recollint.
Ah,
llavors els esbirros, clar, van pensar, o ens està enganyant, perquè no fa tant temps que Sant Saber s'ha escapat de Barcelona, o és creient i Déu ha fet que les faves creixin molt ràpid, llavors ha obrat un miracle.
És una associació lògica
sí.
Al·lucinant, eh?
Sí, sí, van pensar, o una cosa l'altra, o l'altra, llavors, com que tant una cosa com l'altra... No
era anava... muerte?
Sí, era muerte, pues muerte. Llavors el van matar allà mateix. Però aquí no s'acaba, perquè Sant Saber va arribar fins a Sant Cugat. Ell va aconseguir arribar a Sant Cugat i es va amagar en un esbarzer. Llavors es diu que a l'esbarzer, en saber que un creient s'havia amagat en ell... No...
Que ara estem intentant, o sigui, ens costa una mica, fem una cara estranya aquí a l'estudi, i és que ens costa una mica pensar que hi hagi un esbarzer amb consciència pròpia d'esbarzer, de saber que hi hagi algú que pugui amar-se en ell, que en aquell moment s'adona que hi ha algú que s'amaga en ell.
Sí,
o sigui, no dins seu, perquè amagar-se dins un esbarzer és molt difícil, perquè és molt primet, evidentment, però a la seva zona hi ha un lloc d'on amagar-se.
S'amaga en ell, no? Llavors l'esbarzer diu, ui, que s'ha amagat sense saber, i els seus amics.
I a més... Vuita, que era creient i tot, eh?
Sí, sí, sí. Home, i tant. Els esbarzers de Sant Cugat són creients.
Sí.
Tot
i ho saben.
Com que el va veure, va amagar les seves punxes per no fer-li mal. O sigui, va amagar totes les punxes d'això.
Era
però
com
bueno,
un pop.
Com un pop? Els pops amaguen les punxes?
No sé, s'amaguen. Tenen tentacles.
No entenc molt aquesta cosa.
Un esbarzer pop i creient.
Bueno, total, que això, que va amagar les punxes, però no va servir de massa, perquè finalment els esbirros van trobar sense saber i el van matar.
També aquí a Sant Cugat, si és que tot passa aquí.
Sí, mira. I a més, de fet, es diu que li van clavar un clau fins al cervell.
Apa,
i... Sí, i que el clau, aquest clau, es conservava entre les relíquies de la catedral de Barcelona. Per dir que no som sàdics ni res, nosaltres. I ara, saber és advocat contra el mal de cap. Evidentment, clar. Home,
normal. És un què,
és? És un què, és que clar.
Allò, quan tingui migranya me'n recordaré d'ell.
Sí, a més diuen que aquell esbarzer ja mai més va treure les seves punxes. Es va quedar així, sense... despunxat.
I encara corre per aquí?
Corre. Encara es conserven els seus descendents, clar, l'esbarzer no, perquè és del segle IV. Clar, llavors seria... O sigui, que encara que un es conservés, però...
Seria un esbarzer una mica florit, no?
Sí. Ja. Doncs es conserven els seus descendents, que estan al jardí de Cal Savi, a Sant Cugat. Que Cal Savi, he estat investigant, però no he trobat si encara existeix o no. Però era una casa que estava aquí a Sant Cugat. I és on se suposa que
doncs,
va passar tot això.
Doncs, amics i amigues de Sant Cugat, teniu una missió.
Anar a buscar Cal Savi. Doncs sí, a més, doncs... Bueno, jo segueixo explicant coses,
sí, sí, sí,
eh? Com que avui
tu xerra,
no estic...
Com que avui no hi ets, tu xerra. Tens,
doncs jo xerro i ja
tens
em
espai des de lo etéreo, tens un espai tens per tu sola.
Sí, doncs es veu que hi ha dues versions que expliquen l'origen de l'aplec de Sant Madí. Una t'agradarà, perquè diu que durant la Guerra dels Set Anys, en el segle XVIII, un cabdill carlista fugia dels enemics.
Al segle XVIII no hi havia carlins.
Carlista.
Ni carlistes.
Bueno, pues sí, en el 1756 crec que va ser, és la Guerra dels Set Anys, de, no?
Els carlins són del 1830.
Bueno, però és Carles, i no eren la Isabel, no, sí, els isabelins i els carlins.
Sí, però això ve més tard.
Bueno,
no farem un amic del rei Carles que hi havia llavors?
Sí,
vale?
No, allà, o sigui, en el costumari vés-te a queixar a l'Amades, perquè en el costumari posa que un cabdill carlista...
Aquest també estarà amagat un esbarzer màgic d'aquests, ja veuràs.
Posa que un cabdill carlista fugia dels enemics que el perseguien. Llavors estava ferit i mig mort i va anar a parar a l'ermita de Sant Madí. Llavors li va dir al sant que si se'n sortia d'aquella, cada any, el dia de la seva festa, l'aniria a visitar. Llavors va ser així i llavors...
Aquest... Allò com que no el van trobar una vegada, el tio anava cada any allà, no? I veiem si en troben.
Sí. L'altra versió diu que és d'un pastisser de Gràcia, que es deia Vidal, que era fill de Sant Cugat. Llavors resulta que un dia va tenir un atac de dolor terrible que quasi es mor. Llavors ell es va encomanar a Sant Madí i li va dir que si es curava també el visitaria cada any el dia de la seva festa i també el va curar. Llavors es veu que aquest, bueno, el dia 3, agafava un euga i dos músics que trobava per allà. Tu,
allò que trobes dos músics amb els instruments preparats pel carrer caminant tranquil·lament i ve un sonat i els diu: escolta, agafeu la fanfarra aquesta i m'acompanyeu cap allà dalt, com que no té res més a fotre.
Bueno, sí,
em sembla perfecte.
Tu i tu, no? Llavors feia un cercavila pels carrers de Gràcia perquè tothom sabés el que havia fet el sant per ell. Llavors diu que cada vegada s'hi anava ajuntant més gent fins que... es van arribar a fer colles organitzades que tenien el costum d'anar a venerar el sant aquest dia. Llavors, al passar els anys, es veu que a la pastisseria d'en Vidal, ja quan en Vidal ja estava ben mort, o sigui, havien passat molts anys, es treia la bandera de la primera colla que s'havia organitzat i llavors totes les colles passaven per allà i saludaven la bandera, perquè com que era la primera, així, l'origen i tal, doncs li feien una reverència. I els organitzadors de la plec... és que fas una cara una mica estranya. Tenen la tradició...
I això que no em veus perquè no estic aquí.
No, clar.
Perquè tu tu no hi ets.
Clar, però jo et veig des del més enllà. Llavors, tenen la tradició, els organitzadors, de vendre faves. Això, no sé si ho sabíeu, eh? No, és una cosa que no...
Ves que no fos una acció de màrqueting d'aquestes... Sí. Fortuites.
Doncs es diu que es pot fer tornar un camp estèril en productiu... sembrant les faves de Sant Madí. Això ho hem de provar. Això algun dia ho hem de provar.
Hem d'anar a buscar camps erms i anar a reflotar-los, diguéssim.
I anar sembrant faves pel món. Llavors, en aquest dia... Mira, podem anar al desert? Mira, podem anar al desert?
Acabem d'estrenar la nova secció de Mercè. Les idees boges de la Mercè. Anar a plantar faves al desert.
Clar, sembrar allà faves i a veure si és veritat. Total, que en aquest dia... sí, no sé qui està. Ah, mira, tenim aquí, eh? Com si jo estigués. Sí. Tenim aquí l'Oriol. Doncs en aquest dia era costum també menjar faves amb medalla, que vol dir faves amb botifarra. O sigui, a la nit...
Potentilla, eh?
Anàvem bé, a la nit. Doncs res, jo us deixo aquí...
Doncs,
aquí on estigueu vosaltres, jo estic molt lluny d'aquí.
Doncs retornem a connexió a la Ouija aquesta que està muntant aquí avui.
Sí, jo us deixo amb el Nacho, que segur que us té preparat un programasso.
Sí,
perquè
sí,
si no, vindré del més enllà.
El programasso fa estona que dura, eh?
Sí.
Sí, hem començat.
Ah, ja hem començat,
sí,
eh?
Sí, no, és que de fet...
Clar, és que jo la meva connexió és d'ara.
És que Mercè, no t'ho m'ha explicat, el que hem fet ha sigut... ens hem ajuntat tota la gent que hem aquí avui a l'estudi, que som uns quants, ja veureu, digueu hola.
Sí.
Hola.
Carai, quanta gent.
Hem ajuntat, sí, no hi quedem avui. Hem ajuntat les mans.
Sí. I he sentit veus conegudes per això, eh?
I t'hem invocat, bueno, ja. Sí. Ja, i és això, però, és que, si no, no vindries.
Però normalment la Ouija parla tant de la persona que invoca.
Bueno, depèn de la pesada que sigui.
La que invoca i l'invocant.
Doncs moltes gràcies, Mercè, per haver-nos acompanyat des de l'hiperespai avui i ens veiem en cos i ànima, esperem la setmana que
esperem,
ve quan tornis de les teves altes esferes.
Molt bé.
Adéu-siau, doncs, Mercè.
Adéu-siau.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Doncs després d'aquesta connexió via Ouija amb la Mercè, que ens està, diu, segons els esperits ens indiquen que està escoltant-nos, i bé, se'ns està escoltant perquè si no no hagués pogut entrar en directe al programa, en aquest directe directíssim que hem fet, i res, passarem a repassar ràpidament el programa d'activitats de la Plec de Sant Madí que se celebrarà demà, que és aquest dimarts, que inclou actuació dels castellers i dels geganters i de l'entitat sardanista, que són els banderers d'enguany. El seguici surt, com sempre, a la plaça Barcelona a les 10 del matí, i les activitats de l'ermita començaran al migdia. La jornada festiva es tancarà al monestir a les 6 de la tarda amb el concert d'orgue i trompeta, que s'ha de confirmar perquè a mi m'havien dit que era d'orgue i gralla, és a dir, senyors de Cugat.cat, la ràdio al qual treballo, mentida, no hi treballo, ni treballem ni veiem un duro, que ens pagueu ja, carai, és mentida, no?
Que ens pagui que és ben bona.
Que ens pagui que és ben bona, gràcies Oriol, per fer-me sortir d'aquest atzucac. M'ajudes a fer la... M'ajudes a fer el programa d'activitats, va, una tu i una jo, vinga, va. El programa d'activitats serà a la plaça d'Octavià...
A 8:45 del matí, sortida a peu dels gegants de Sant Cugat cap a l'ermita de Sant Medir.
A les 9 del matí, arribada a les Banderers, entitat sardinista de Sant Cugat, i a 1:15 del matí, xocolatada popular.
A 8:45 del matí, cercavila dels Banderers, recorregut plaça Octavià, carrer Sant Eurosinyol, carrer de Santa Maria, carrer de Serric i plaça de Barcelona.
I a la plaça Barcelona, a 3:15 del matí, recepció a l'alcaldessa Mercè Conesa als Banderers, que en faltin 5 minuts per les 10, sortida del Seguici cap a l'ermita de Sant Medir. I un cop siguin allà dalt...
A l'ermita de Sant Medir, a les 12 del migdia, ballada de sardanes amb la cobla contemporània.
A 1:15 del migdia, toc de campanes, inicia cercavila i arribar als gegants, i després arribada dels Banderers i lliurament de la bandera de l'alcaldessa.
A la 1 de del migdia, ofici religiós.
M'encanta com ho fas, Oriol, això. A 1:15 del migdia, parlaments... Pablo, no es fiquis més pressió. Parlaments i a les 2 del migdia, actuació dels geganters de Sant Cugat. Després...
A 1:45 de 3 de la tarda, actuació de castellers de Sant Cugat, els Gausacs.
Vale. I a 3 de la tarda, sardanes amb la copla contemporània, i després al monestir, com hem dit abans, a les 6 de la tarda, concert d'orgue i gralla amb Jonathan Carbó i Jordi Mestres. I arribem al final del 21è programa de la segona temporada, el 22è programa de la segona temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint pel 91.5 FM de les ràdios de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble. El programa avui hem fet possible el Pablo del Canto, Oriol Martín, Avies de So i col·laborant aquí a l'estudi, a la Mercè Andrés a les zones i jo mateix, Nacho Ferrer, que us ha parlat avui. Avui, per acabar, per això hem volgut dedicar-li uns últims segons a Jordi Tardà, el gran mestre de la ràdio catalana, que va morir aquest cap de setmana, i que serà sempre recordat per la seva gran tasca de difusió del rock a casa nostra. Així que Jordi Tardà, no ens hem conegut mai, però segur que hagués estat un plaer. Et dediquem aquesta paraula d'estona que tu ens vas deixar. Adéu-siau!